Notícies migdia amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Un nou informe de Càritas constata que la petjada social provocada pel coronavirus serà difícil de revertir. L'any de la pandèmia, l'entitat ha atès més de 32.000 vallesans, 4.300 més en relació a 2019, de les quals 7 de cada 10 han necessitat ajuda per cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, menjar, subministraments i habitatge. Cora Mazo és cap d'acció social de l'entitat.
Entenem que ha sigut el programa que ha donat una resposta més immediata i més directa a la mancança de recursos sobtada i que després es va anar allargant en el temps a mesura que avançava la crisi.
Càritas Diocesana de Terrassa ha presentat aquest migdia la seva memòria. Els responsables de l'organització creuen que davant de la realitat actual la incertesa es mantindrà aquest 2021.
Titulars.
La Crida planteja un govern alternatiu a Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Els anticapitalistes volen sumar Esquerra, Junts i Podem per fer fora de l'Ajuntament el PSC.
L'exregidor Albert Boada, que ha exercit de portaveu de la formació, ha dit que ara es donen les condicions perquè s'ha superat el principal escull, Lourdes Ciuró.
Entenem que és una anomalia. És una anomalia que trenca amb el plantejament que li van fer al seu electorat. És a dir, Sabadell tenia la possibilitat de tenir una alternativa de govern i o Junts per Sabadell, liderat per la senyora Ciuró, no va voler obrir aquest escenari de negociació. Per tant, entenem que en el seu programa i en el seu acord amb el seu electorat obrien un altre escenari que a dia d'avui, amb canvis de lideratges, és possible.
La Crida demana un posicionament públic de les forces implicades que han confirmat aquesta emissora que encara no els ha arribat l'oferiment per la via oficial.
La intel·ligència artificial podrà predir la predisposició al suïcidi.
Segons un estudi del Taulí, aquesta tècnica permetria gestionar les dades dels pacients per detectar i gestionar els casos d'alt risc. El treball, liderat pel doctor Marc Fradera, s'acaba de publicar a la revista Archive of Suicide Research.
El projecte que s'ha fet actualment i que s'ha publicat és que la història clínica informatitzada d'atenció primària disposa de variables que poden ser predictores del risc de suïcidi. O sigui, en els propers mesos s'iniciarà aquesta segona part, o sigui, un segon estudi que incorporarà les dades d'atenció primària de tot Catalunya per a tal d'elaborar i implementar un algoritme utilitzant dades d'intel·ligència artificial.
Segons l'estudi de l'Hospital de Sabadell, un 33% de les persones analitzades entre el 2010 i el 2015 van morir la setmana següent i prop del 60% al cap d'un mes.
I dia de tranquil·litat, de moment, si més no, al Centre d'Esport Sabadell amb el futur esportiu del conjunt arlequinat completament a l'aire.
Avui era el dia fixat pel president Esteve Calzada per veure's amb l'entrenador Antonio Hidalgo, de moment sense novetats, igual que amb el cas José Manzanera, que ha demanat un temps a l'entitat abans de decidir-se. A tot això, els 40 participants de la nova categoria de Primera Federació estan reunits a Les Roses. Posem tot això i més al dia a partir de les 2 del programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Xavi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica continua dominada per certa inestabilitat que encara doncs serà present durant els propers dies. De moment, per aquesta propera tarda esperem ruixats amb tempesta a punts de les comarques del Pirineu i Prepirineu i també de l'àrea de l'interior de Girona. Aquí sembla que els ruixats poden ser una miqueta més intensos dels que preveiem ahir a aquesta mateixa hora. A la resta del territori, més aviat cel poc mig ennuvolat, amb temperatura, en general, al voltant dels 25-30 graus aproximadament, les més altes sempre cap a Ponent i Vall de l'Ebre. De cara a demà, doncs, esperen canvis. En principi, al matí pot ploure feblement algun feble ruixat en diferents punts del país, sobretot a la meitat sud, però serà a partir de migdia quan esperem l'arribada d'una pertorbació que pot comportar ruixats de certa intensitat, sobretot cap a les comarques del Terç Oest, en especial Pirineu i Prepirineu de Lleida, i que a la tarda podien desplaçar-se a d'altres indrets, però ja de manera una miqueta més dispersa. Demà la temperatura una miqueta més baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Matí complicat a Ferrocarrils de la Generalitat. Quina és la situació a aquesta hora? Ens ho explica l'Adrià Rodríguez des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que està suprimit el servei de la línia L6 de Ferrocarrils de la Generalitat a causa d'una avaria d'instal·lacions de Sarrià. Les línies S1 i S2 efectuen parada a totes les estacions. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic d'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació del trànsit a les carreteres catalanes, hem de destacar a aquesta hora que un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí talla dos carrils en sentit Barcelona i provoca cues de fins a 3 quilòmetres. També hi ha aturades de 4 quilòmetres a la B23 entre Molins de Rei i l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu. Passant 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La pandèmia ha fet augmentar el nombre de persones que han hagut de demanar ajuda per fer front a les necessitats bàsiques. Durant el 2020, Càritas Diocesana de Terrassa ha atès més de 32.000 persones, 4.300 més que durant el 2019. A més, un 77,5% d'aquestes s'ha beneficiat d'algun tipus d'ajuda per afrontar necessitats bàsiques, com menjar, el pagament de subministraments o també de l'habitatge. Aquesta xifra, Pere, suposa un augment del 20% respecte de 2019.
Per la cap d'acció social de Càritas, Cora Mazo, aquestes xifres són representatives de l'impacte que està tenint la pandèmia en la població vallesana. Un impacte que se suma al que ja va tenir la crisi anterior i que encara no estava superat.
Són seqüeles que se sumen a les seqüeles que ja havia deixat l'anterior crisi econòmica. Perquè alguns recordareu que l'informe FOESA ja ens avisava d'unes seqüeles que quedaven de l'anterior crisi i la Covid és, el que diem, plou sobre mullat, seqüeles sobre seqüeles. En el conjunt seria caiguda de l'ocupació i dels ingressos, dificultats en el pagament de l'habitatge, dificultats per adquirir aliments i cobrir necessitats bàsiques, impacte en la salut física i emocional de les persones...
Més de la meitat d'atesos per Càritas Diocesana durant el 2020 tenen entre 25 i 65 anys i un 68% del total estan en atur. La resta han necessitat ajuda, tot i estar treballant, un col·lectiu que també ha crescut respecte al 2019.
La Covid ha provocat una caiguda en l'ocupació i en els ingressos de les famílies que tenem, que han agreujat les seves dificultats per fer front a les necessitats més essencials, com és el pagament de l'habitatge, molt especialment el lloguer, el relloguer, els subministres, però també tot el que té a veure amb l'alimentació, amb medicacions, amb transport, amb material escolar.
Davant d'aquesta situació, Càritas ha hagut d'augmentar els recursos destinats a ajudes. Francesc Llong, director general de l'entitat, assegura que estan preparats per sostenir aquest volum de necessitats aquest any i també el següent.
Vam crear alguna reserva, que això també ho vam copiar una mica de Càritas Barcelona. Va fer tres parts. Una part la va aplicar el 2020, una altra part l'aplicarà el 2021 i encara queda una reserva per si el 2022 les coses encara estan complicades. És una mica aquesta idea.
Al conjunt de Catalunya, 7 de cada 10 persones ateses a Catalunya estan en una situació més fràgil que abans de la Covid i una de cada 10 no té cap mena d'ingrés. En total, més de la meitat de les llars es troben en situació de pobresa severa.
Tot això per l'impacte de la pandèmia que, a diferència de la situació social, en l'àmbit sanitari continua millorant. A la baixa, va a Sabadell. El risc de rebrot ha tornat a baixar, de fet, i ara es troba als 69 punts. També ho ha fet la velocitat de contagi, que se situa al 0,77. En canvi, la incidència acumulada 14 dies es manté en els 88 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir s'han declarat 61 positius més, però cap defunció. Això situa la xifra total de casos de Covid des de l'inici de la crisi en els 19.307 i les morts en les 561. Pel que fa als vacunats, ja hi ha 81.211 sabadellencs amb la primera dosi del vaccí i 42.872 amb la pauta completa. I mentrestant, a l'espera de si les discoteques podran obrir fins a les 2 de la matinada en les comunitats amb baixa incidència, mentre que les d'incidència mitjana com Catalunya, la decisió queda en mans del govern.
Catalunya té una incidència acumulada 14 dies de 110, és el nivell d'alerta 2, al mitjà, i fa setmanes que manté una tendència positiva a la baixa. De fet, el nou conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va defensar fa uns dies que calia prendre una decisió el més aviat possible per oferir un oci reglat als joves i intentar reduir els botellons al carrer.
Però, segons les directrius del govern central, només es podrà reobrir a les comunitats autònomes, com dèiem, on la incidència de la Covid sigui baixa.
És a dir, per sota de 50 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, com és el cas de les Illes Balears o el País Valencià. Catalunya, autonomies com Madrid o Andalusia han votat en contra de l'acord, mentre que Castella i Lleó i el País Basc s'han abstingut. Davant d'aquests possibles recels, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha subratllat que són mesures obligatòries.
Ya hay una declaración de obligado cumplimiento. Es muy importante estar en niveles bajos. Tenemos que ser capaces de aprender de las lecciones vividas. Sabemos lo que pasó el verano pasado.
D'altra banda, demà entra en vigor un nou relaxament de les mesures anticovid a Catalunya. El Procicat ha avalat l'ampliació de l'horari de la restauració i de l'aforament en comerços, gimnasos o parcs d'atraccions.
Bars i restaurants podran obrir fins a 1 de la matinada, una hora més que fins ara. També podran obrir fins a aquesta hora les activitats culturals, esportives, les botigues de productes de primera necessitat i les que hi ha a les benzineres. Unes mesures que entraran en vigor a partir d'aquest divendres, dia 4, és a dir, que la nit entre dijous i divendres els bars ja podran estar oberts fins a 1.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I una notícia que ens ha sorprès avui. La Crida per Sabadell creu que amb el relleu al capdavant de Junts per Sabadell és possible formar una alternativa de govern. Els anticapitalistes volen que el nou portaveu de Junts, Lluís Matas, es posicioni i digui si donaria suport a un govern format per Esquerra, la Crida i Podem. Alhora demanen a la portaveu dels Liles, Marta Morell, un posicionament semblant. Per a la Crida, Morell ha demostrat que ja no rebutja formar part d'un govern que rebi el suport extern de Junts per Sabadell.
Aquests dos canvis, la marxa de Lourdes i la Conselleria de Justícia i el fet que Podem s'avingui a pactar amb Junts fan que la Crida vegi possible formar un govern alternatiu al de Marta Ferrés. El portaveu Albert Boada ha demanat que totes les formacions implicades en aquest possible pacte es posicionin durant aquest mes.
Nosaltres, com a Crida, emplacem durant el juny a tots els grups aquests a trobar-nos, a que cadascú manifesti la seva posició, tant en reunions com públicament, i del que en pugui sortir d'aquestes trobades se'n donarà l'escenari. Nosaltres pensem que Sabadell necessita urgentment que el govern hereu de la corrupció no segueixi.
Els anticapitalistes també han demanat que entitats com Sabadell per la Independència o Òmnium es posicionin a favor d'aquest govern republicà. Des del seu punt de vista, l'etapa postpandèmia ha d'estar liderada per un executiu diferent al dels últims 2 anys. Ho ha justificat la portaveu municipal Nani Valero.
I acabar amb la inoperància d'un govern que no ha sabut donar resposta ni a treballadors i treballadores, ni al petit comerç, ni a la petita empresa de la ciutat, ni al teixit associatiu, ni al cultural, etc. Tampoc han consolidat cap mena de polítiques amb el tercer sector i tampoc d'economia social i solidària. Ho dèiem a l'inici de la pandèmia, van tard i malament, un any més tard no podem fer una altra cosa que reiterar que continuen anant tard i malament.
De moment, preguntades per aquesta emissora, les forces que estarien implicades en el pacte no han rebut encara la proposta formal de la Crida per Sabadell.
Des d'Esquerra s'hi han posat bé i creuen que és el moment per canviar el rumb de la ciutat. Gabriel Fernández, portaveu de la formació, ha enviat aquest missatge a Junts.
Però és ara que s'obre una oportunitat d'un futur diferent per part de tots els actors que tenim la possibilitat de construir aquesta alternativa. Crec que Junts pot revertir la seva posició i deixar de donar suport a un govern del 155, un govern hereu del votisme. Junts té aquesta possibilitat de també formar part d'aquest nou govern republicà.
Els republicans han dit que participaran a totes les reunions que siguin necessàries per arribar a un acord. Més qüestions del dia. El director de l'aeroport de Sabadell desmenteix els veïns i assegura que es compleixen tots els protocols de seguretat. A més, assegura que l'equipament no genera més contaminació acústica que l'autopista, que hi ha tot just al costat. En canvi, ha defensat que l'aeròdrom sabadellenc és un motor econòmic i que vol continuar creixent com a espai de formació aeronàutica.
Després de l'accident d'una avioneta a les vies de la Renfe el mes passat, els veïns de l'aeroport de Sabadell han tornat a demanar el tancament d'aquest equipament. Denuncien que no és segur. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, però el director de l'aeròdrom, José Andrés Domínguez, ha qualificat de residuals els sinistres de les avionetes.
Aquest algoritme que utilitzarem amb intel·ligència artificial s'impulsarà des d'aquí, des del Parc Taulí, s'impulsa des d'aquí, però...
Aquest no és el tall que volíem escoltar del director de l'aeròdrom de Sabadell. El que sí que ha fet és defensar en una entrevista al Cafè de la Ràdio que l'aeroport genera 4.500 llocs de feina entre els directes i els secundaris i que vol ampliar el seu ventall formatiu no només cap als pilots, sinó també en mecànica i transició ecològica. Sobre els efectes negatius de la pandèmia sobre les instal·lacions, Domínguez apunta que des del juny passat ja han recuperat tota l'activitat habitual.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Un estudi de l'Hospital de Sabadell conclou que pràcticament la meitat de les persones que es treuen la vida fan ús dels serveis de salut. A partir dels seus historials clínics, investigadors del Taulí creuen que es podria crear un algoritme que permetés detectar el risc de suïcidi d'aquests pacients.
De les 2.019 persones que es van treure la vida entre el 2010 i el 2015 a la demarcació de Barcelona, un 46% van fer ús de l'atenció primària. Una de cada tres es va suïcidar durant la setmana següent, mentre que dues de cada tres ho van fer al cap d'un mes. Des del Taulí creuen que a través de la intel·ligència artificial es podrien detectar els casos del risc i derivar-los a professionals de salut mental, ho explica l'investigador de suport a la recerca del Taulí, Marc Fradera.
Feina extra a la que fan actualment. Simplement recollir les dades que recullen de manera rutinària, però totes aquestes variables estan guardades als registres informàtics i aquest algoritme, un cop implementat, podria sortir un sistema d'alerta, una mena d'alerta, que els indiqui que aquest pacient en concret doncs, s'ha detectat que té un risc de cometre intent de suïcidi i, per tant, el clínic serà qui finalment decideixi si aquest pacient ha d'estar derivat a salut mental o no.
Des del seu punt de vista, que la meitat de les persones que es treuen la vida passin pel sistema de salut no és un fracàs, sinó una oportunitat per salvar-los la vida.
És una cosa que passa a tot el món, que aquestes persones, malgrat visitar-se als sistemes sanitaris d'atenció primària, després acaben suïcidant-se, però és una oportunitat, més que un fracàs, és una oportunitat per elaborar aquests sistemes que permetin detectar aquest risc de suïcidi i, per tant, gestionar-los de manera més eficaç.
Entre els indicadors que es poden fer servir per detectar el perill de suïcidi hi ha altres problemes de salut mental, els intents anteriors o la freqüència amb què s'utilitza el servei de salut.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Més qüestions sobre reivindicacions veïnals. L'Associació dels Marinals recorda les altres reivindicacions del barri. Després de l'aprovació i la presentació del projecte del Pavelló Oest per part del consistori, Francisco García, president de l'Associació Veïns de Raona Marinals Can Gambús, assegura que es compleix una reivindicació històrica, però que n'haguessin tingut prou amb un projecte més modest.
En declaracions a aquesta emissora, el president s'ha felicitat per la inversió i l'equipament, però reclama que el veïnat també en pugui fer ús i no sigui tan sols per les entitats esportives. Malgrat aquest projecte, García ha recordat que amb aquest pressupost de 8 milions d'euros es podrien fer altres projectes.
Tenim la promesa de que es farà una biblioteca també al sector oest dins del que és Arraona Merinals i tenim una reivindicació també de, a llarg termini que és no volem una residència d'ancians, però sí un espai per la gent gran, una llar per la gent gran, perquè els nostres avis no hagin de marxar a residències externes.
Sobre l'aparcament del pavelló, García ha explicat que les places seran per a l'equipament i no pel barri, així que no solucionarà el problema que poden viure el veïnat.
Una remodelació de la plaça del Treball amb especial incidència en separar i renovar els jocs infantils. Aquesta és la demanda que fan des de l'agrupació de veïns de Gràcia a l'Ajuntament, a qui insten a enllestir un projecte de forma immediata. En aquest sentit, reclamen que s'emmirallin en el projecte guanyador dels pressupostos participatius de 2018, que mai es va arribar a fer realitat.
El projecte presentat el 2017 per una família amb el suport de l'agrupació només demanava una transformació dels jocs infantils. El quadripartit va anar més enllà i va fer una proposta molt més ambiciosa. Amb l'arribada del nou govern municipal, els veïns han rebut un nou projecte que els ha decebut. El vocal de l'entitat veïnal, Joan Vives, n'ha apuntat el perquè.
La proposta que ens van venir a mostrar, el circuit saludable, no hi era. El que era l'espai de jocs infantils es limitava a canviar la forma del tancat. En lloc del quadrat actual, de fer un triangle, ell diu que era la mateixa superfície, jo no n'estic segur, jo crec que és menor. I a més, els diferents aparells, no, de jocs barrejats sense distinció, no, per franges d'edat.
L'Ajuntament va comprometre's a redissenyar el projecte en un termini de 2 mesos, però n'han passat 3 i els veïns no han rebut cap resposta. Els veïns alerten que no poden esperar més, ja que la plaça del Treball no ha viscut cap intervenció en les últimes 3 dècades. En aquest sentit, lamenten que el barri de Gràcia està a la cua de les prioritats del consistori.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
9 minuts per les 2, obrim pàgina cultural. El ballarí sabadellenc Saúl Higueras presenta Oasis. El projecte, que codirigeix amb Emma Mejías, pretén posar de relleu la situació de bloqueig que viu el poble saragüí a través de la dansa. Els contrastos del desert i l'immobilisme d'un conflicte enquistat es veuen en l'estètica d'aquesta actuació, que es pot veure en un vídeo a Instagram.
El projecte s'anomena Oasis i pretén donar veu al poble saragüí a través del llenguatge audiovisual. 10 ballarins participen en aquesta coreografia que pretén ensenyar el patiment del Sàhara Occidental al gran públic. Emma Mejías, codirectora de La Idea, recorda com va néixer.
Sí, l'hem compartit a l'Instagram, ha sigut el primer focus amb el que l'hem llançat, i la veritat és que ha tingut moltíssim suport per part també del poble saharaui. Hi ha hagut moltes pàgines del poble saharaui que l'han compartit i ha arribat fins a 100.000 visualitzacions.
Es tracta de Saúl Higueras en declaracions al matí de Ràdio Sabadell. Fins al moment el producte ha rebut unes 7.000 visualitzacions i els seus impulsors no descarten fer una exposició a la ciutat amb les fotografies d'aquest projecte.
I aquest divendres arriben elles a l'Auditori 1 de l'Espai Cultura. El muntatge d'Il·lus Teatre i UiU Promotors a 7:45 del vespre juntarà els talents de les grans dones de la literatura catalana, però també de l'espanyola i l'anglosaxona. De cos present hi haurà la veu i el violí de Marina Prades i també l'actriu Mariona Ribas, que explica al Cafè de la Ràdio com va valorar la proposta.
Per mi sempre és un plaer treballar amb el Jordi i el Pere i amb la Marina i amb tot el Linus Teatre, i la veritat és que em va fer molta il·lusió, i la temàtica i el plantejament de l'espectacle em van semblar fantàstic. I després ja quan vaig llegir tot el contingut, ja bueno, em vaig acabar d'enamorar.
Dirigit i creat per Jordi Fiter, ell és el responsable de la selecció dels textos que parlen de l'amor, però també de lluita. Montserrat Abelló, Maria Mercè Marçal, Marta Pessarrodona, Clementina Arderiu i Glòria Fuertes, entre d'altres. El problema pel director no és localitzar els textos, sinó descartar-los.
El problema sempre és què deixes, no què agafes, perquè, bueno, probablement que també hi ha alguna cosa que potser no triaria, però quan fas una mica de sondeig i d'investigació i de recerca sobre el material que pots fer servir, et quedes sempre frustrat perquè dius, home, això també ho hauríem de posar, això també ho hauríem de posar, això també ho hauríem de posar. I quan fas una mica de visió general, dius, aquí estem fent un espectacle que dura 4 hores, això és impossible, per tant, has de treure, i llavors aquí és el drama.
Trobareu a faltar poetesses més recents, però hi són, a la segona part, que ja s'està cuinant i que us podem avançar que serà molt més reivindicativa.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes, riure per curar. Dona a pallapupes.org.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació d'àmbit general. Detingut un home per matar la seva parella a Porqueres.
L'home es va presentar cap a les 10 de la nit del passat dimecres a la comissaria de Banyoles, on va manifestar que havia matat la dona a ganivetades. Els Mossos es van adreçar al domicili amb efectius del sistema d'emergències mèdiques i van certificar la mort de la víctima. El cos presentava signes de violència.
Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
El detingut és de nacionalitat espanyola, té antecedents i es troben dependències policials pendent de passar a disposició judicial, sent el primer crim masclista del 2021 a les comarques gironines i el cinquè a Catalunya. L'Ajuntament de Porqueres ha decretat 3 dies de dol. L'alcalde del municipi, Francesc Castanyer, ha condemnat els fets.
Necessitem aquesta estructura de serveis socials forta, però sobretot i molt més important, necessitem la implicació de la societat perquè aquests fets no tornin a passar i sobretot perquè no siguin invisibles fins que acaben succeint aquests crims.
La justícia europea paralitza temporalment l'aixecament de la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí mentre estudia el seu recurs.
És la primera vegada que el Tribunal General de la Unió Europea paralitza cautelarment un suplicatori segons la defensa dels eurodiputats. Puigdemont ha dit que no estan inhabilitats per fer política per a tothom excepte per a Espanya, paraules que ha subscrit Clara Ponsatí.
Se'ns retorna de manera provisional i temporal uns drets polítics que ens permeten continuar exercint d'eurodiputats en igualtat de condicions de la resta dels nostres col·legues, excepte en un sol lloc, Espanya.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha celebrat la decisió de la justícia europea en una piulada on diu que és una molt bona notícia per l'independentisme i la democràcia.
Isabel Celà diu que la concentració de Colón no ajuda ni aporta res a la resolució del conflicte a Catalunya.
Segons la ministra d'Educació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assumeix el seu lideratge i el cost que es pugui derivar dels indults per acostar la concòrdia i el retrobament. Ha dit, tot criticant l'estratègia del PP, tot recordant que es tracta d'una qüestió d'estat, recordant-los que ells també van cridar a protestar contra la negociació amb ETA.
Tener una concentración en la plaza de Colón, ¿en qué ayuda esto? ¿Qué mejora en la relación entre catalanes? Echamos mucho de menos tener una oposición que en tareas de Estado ayude.
I acabem l'oposició israeliana. Arriba un acord per fer fora Netanyahu després de 12 anys al poder.
Després de dies de negociacions frenètiques, el líder de l'oposició israeliana, Yair Lapid, afirma que ha aconseguit el suport de 8 partits de l'oposició per constituir un govern de canvi tal com l'ha anomenat. Es tracta d'una coalició formada per rivals amb grans diferències ideològiques, des de l'extrema dreta jueva fins als islamistes àrabs, però amb la idea comuna de fer fora Netanyahu. Lapid es partirà als 4 anys com a primer ministre amb el líder d'extrema dreta, Naftali Bennett, que ocuparà el càrrec els 2 primers anys.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
El xef sabadellenc Jordi Gavaldà ha guanyat el 8è concurs d'entrepans d'autor del Congrés Culinari Madrid Fusión. La seva proposta, després d'haver-ho intentat anteriorment amb sandvitxos de sardines, amb cànem o de botifarra fumada, ha estat aquest fini pastrami que ha explicat el programa al matí.
El que més triga i de ser és la mostassa, triga un mes i mig, saps? Entre que fermenta i tota la història. Diguéssim, l'element clau és la tonyina, que és el que deixem macerar, saps? I llavors ho fumem durant 6 hores en el fumador. I la deixem reposar 24 hores perquè es quedi una mica més dureta i ho puguem tallar, rotllo, com un embotit, saps? I llavors, un cop el muntatge és molt simple, no? Perquè és com un sàndwich, saps? I vull dir, en 4 o 5 minuts ja ho tens, que és una mica el concepte de bocata, no? Que és el que va convèncer el jurat.
L'entrepà ha estat creat amb el mètode de prova i error, com fa amb els fumants que han anat presentant al concurs.
Els que vagin a l'embassa tastaran aquestes altres creacions del xef sabadellenc, per exemple, el polet de pollastre, pastrami o cheeseburger. Ara aposta per l'obrador propi, com que no té local de venda directa, ofereix entrepans de dimecres a dissabte, el Balboa, l'Olut o el Suau. Són els que anomena els garitos, així que si voleu un entrepà de l'immoral, penseu que per 7 euros, com a molt, podeu menjar un Bella Ciao, un cubano o un chicken boom, mentre que el jurat del Madrid Fusion els ha costat 1.500 euros de premi.
Doncs fem boca, eh? Per tastar aquest fini pastrami, posem el punt final. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.